good neighbor. Just a friendly wave each morning helps to make a better day.
Benvinguts a un nou programa de Gent de l'Eixample. Avui tenim amb nosaltres, una altra vegada, perquè és la segona vegada que ve, a Joan Rodríguez i Portell. Bueno, tenim amb nosaltres a Joan Rodríguez i Portell. I per què el tornem a tindre amb nosaltres? Pues per molt fàcil, perquè ara té un càrrec més rellevant al districte de l'Eixample. Ara és... Què ets, Joan?
President del districte.
Molt bé.
Regidor-president.
Molt bé. Ja a l'entrevista anterior ja vam parlar d'on te venies i del que feies. Quin és el canvi que has començat a notar ja del canvi de...
D'exercir la presidència?
Sí, home, evidentment.
Bueno, és una presidència, la presidència del districte, que estic segur que hi ha molts oients que a vegades es perden, no?, amb la cosa de la política municipal i de quins són els òrgans propis, que són coses que nosaltres les donem molt per fetes perquè les vivim diàriament, però la gent té els seus problemes i les seves coses i a vegades se'ls escapa una mica. Llavors, heu de saber que als districtes tenim un regidor executiu, que és el regidor propi del govern de la ciutat, que actua directament per delegació executiva de l'alcalde i que és govern.
Sí, que és Partit Socialista.
Que és el Partit Socialista, en aquest cas el regidor Jordi Valls. I doncs hi ha també la presidència del districte, que és una figura més honorífica o més, en tot cas, no executiva, però que sí que ostenta doncs la representació institucional del districte, en aquest cas de l'Eixample. Llavors ja et pots imaginar per mi que amb la trajectòria que he tingut política de començar de conseller municipal ras i després doncs ser portaveu, etcètera, doncs que ara tenir l'oportunitat de representar tots els veïns i veïnes de l'Eixample, doncs...
Sí, perquè recordem, coordinador del grup municipal de Junts a l'Ajuntament del 2019 al 2022, coordinador del grup municipal de CiU a l'Ajuntament del 16 al 19, cap de gabinet del regidor executiu del districte de l'Eixample de l'11 al 15,
correcte.
Universitat de Barcelona, aquí també surt, això surt a la fitxa de l'Ajuntament, eh?
Sí, sí.
Àrea de Tecnologia de la Informació i Comunicació del 2010 al 2011 i Universitat de Barcelona, també Facultat de Belles Arts, que això sorprèn una mica, Oficina de Màsters i Postgraus del 2007 al 2009. Per cert, la data d'actualització de la teva fitxa a l'Ajuntament de Barcelona és del juny del 2023.
Correcte.
Toca canviar-la.
No, és després d'aquestes últimes eleccions.
Bueno, carai, pues, és veritat que van ser el maig.
Sí,
tens raó.
Sí.
Quan es canvia aquesta fitxa?
A l'inici de mandat, o si hi ha alguna cosa rellevant a la teva vida que creus que, bueno, que justifica, doncs ho has de posar, d'igual manera que les declaracions de béns...
Sí, no, això està clar, també les he vistes, però no les mencionaré.
Que això, bueno...
No. Això són coses, per mi són coses que estan públiques que cada qual les miri.
Sí, vale? Sí.
Bueno, quins són els objectius que teniu marcats en el grup de tries per aquest mandat de 4 anys?
Bé, en aquest cas, tu hi feia referència, eh? Jo crec que jo m'autoimposo una separació molt clara en els objectius. Jo crec que hem de tenir uns objectius molt clars com a grup de tries per Barcelona, Junts per Catalunya, que a més vam guanyar les eleccions del districte. Això són uns objectius...
Bueno, no només el districte.
Sí, però ara parlem en clau
districte. No, però ja que també hi ha que dir
això. Sí, d'acord. Sí, evidentment. Jo sempre a favor de recordar que vam guanyar, eh? Però vull dir, en clau Eixample, doncs, jo crec que m'autoimposo, perquè crec que és el que toca, una diferenciació molt clara entre els objectius clarament polítics, com a membre i regidor que sóc de Junts i cap del nostre grup a l'Eixample, dels objectius que pugui tenir com a president del districte, que com deia abans és una representació institucional de tots els veïns de l'Eixample, dels que ens van votar i dels que no ens van votar. Jo crec que això sempre intento tenir-ho molt clar. Llavors, home, a línia política, evidentment, nosaltres teníem un model de ciutat que va mereixer la confiança de la ciutadania de Barcelona, que era el de fer realitat el canvi polític a la ciutat, i això implicava tota una sèrie de coses, i després, i aquests segueixen plenament vigents per nosaltres, i després hi ha una cosa sobrevinguda, fruit del resultat i de tot plegat, dels pactes posteriors entre les forces polítiques, etc., que és que jo soc president del districte, I això intento que quedi clar quan estic presidint una audiència o un plenari o parlo en un pregó i quan estic actuant com a regidor de l'Ajuntament en representació ara llavors sí de Tries per Barcelona i Junts per Catalunya.
Dins dels problemes que té l'Eixample, amb quins esteu començant a treballar?
Bueno, començant a treballar...
Tenim la...
Sí, sí, no, t'entenc.
Molts temes.
Tenim molts temes. A mi m'agrada tenir posar relleu que no comencem a treballar en cap perquè fa molts anys que
hi esteu.
Que hi estem. Jo personalment...
Però quins teniu sobre la taula immediata?
Immediatament, home, mira, hi ha un tema que va sortint... A veure, avui tenim sobre la taula una sèrie de temes que són propis de l'Eixample però propis de tota la ciutat. La seguretat, per exemple, és un clar element que els nostres veïns situen al top de les preocupacions que tenen. Evidentment, tots els temes relacionats amb la neteja, el manteniment de la ciutat, etc., aquests també. I després hi ha tot un paquet una mica més difús, però que ha tingut molt pes en aquest últim mandat, que és el de la mobilitat del districte, com fem una ciutat més amable, etc., que per ara motius diferents, però també tindrà un pes en aquest proper mandat, ara amb el tema de la connexió de les dues xarxes de ferrocarrils de la Generalitat, per exemple, viurem unes afectacions bastant importants a la ciutat. Hem de veure com el nostre compromís es materialitza, és a dir, anem a veure com avaluem i millorem, si pertoca, el tema dels eixos verds, què cal canviar, què cal fer millor, què es pot aprofitar, i per tant, tot aquest àmbit de mobilitat i serveis generals també hi volem estar molt a sobre, perquè al final és el que la gent viu en el seu dia a dia. Si no tens una ciutat segura, si no tens una ciutat neta, endreçada, en la que puguis moure't amb comoditat, doncs la gent això ho pateix molt. I evidentment tot el tema de l'habitatge, que bueno, és un drama.
Bueno, això és un gran drama de molt difícil solució. El tema de l'escorxador.
El tema de l'escorxador sí, és el tema...
Que és un dels que afectarà... Bueno, sí. No sé si la part de transport sobre el cotxe afectarà la distribució del districte, perquè és un espai que si es fa l'entrada a l'obra per part de l'escorxador, bueno, no crec que afecti tampoc massa, perquè quedarà lliure a Tarragona, quedarà lliure també a Aragó.
Sí, però és una obra que no afecta només. És a dir, el parc de l'escorxador és on s'ha posat el focus, i sí, és lògic, perquè és juntament amb el parc de l'estació del
sí,
Nord.
Sí, però és per on t'entrarà la tuneladora.
L'únic parc que tenim al districte és un parc que, doncs, en fi, després ens hi podem referir, però molts del que ara el defensen a ultrança l'han tingut absolutament abandonat els últims 8 anys, però això és un altre debat.
Sí, no, està abandonat.
En tot cas, es posa el focus allà perquè és on hi haurà l'entrada i la zona d'extracció de terres de la tuneladora que permetrà fer aquest túnel de connexió de les dues xarxes de ferrocarrils de la Generalitat. Però aquest túnel, diguéssim, que arrenca Joan Miró, però, evidentment, hi ha afectacions a Urgell, hi ha afectacions al Clínic, hi ha afectacions a tocar de Francesc Macià, i després ja surt dels límits de l'Eixample, però a la Placídia...
També es faran pous a cada...
Hi haurà pous de ventilació, hi haurà sortides d'emergència...
Sabem ja, més o menys, la distribució que afecta el districte?
Sí, està estudiat i està presentat, eh? N'hi ha alguns al llarg del carrer Urgell, diguéssim.
Al llarg del carrer Urgell.
D'Urgell, a Urgell i Consell de Cent crec que n'hi van uns, ara igual...
Bueno, no, no,
exactament
és més
precís,
per fer-nos un petit...
Perquè ens entenguem, diguéssim, el túnel arrenca per Gran Via de Plaça Espanya, puja per l'alçada d'Urgell, fa una parada, hi haurà una parada a l'Hospital Clínic, que enllaçarà doncs, amb la línia blava, hi haurà una parada a Francesc Macià, que enllaçarà amb el tramvia del Llobregat, i llavors ja tirarà amunt i anirà a buscar la connexió, efectivament, a la plaça a Gala Placídia.
Gala Placídia?
Gala Placídia, hi ha la parada de ferrocarrils de Gràcia. De Gràcia.
Bueno, i el tema dels Jardins Montserrat, que l'altre dia en el ple es va tocar. Que...
Bueno, forma part d'aquest paquet de una mica que jo deia, no? Hi ha tot un revolutum de coses que afecten la qualitat del nostre espai públic.
Perquè el Pipi Can que es proposa, que és a l'Avinguda de Roma, a quin tros l'Avinguda de Roma?
Bueno, és que l'Avinguda de Roma, abans de proposar Pip... Jo què demano? És a dir, a mi què m'agradaria o què crec que hem d'exigir-nos o sí, que seria desitjable? Que féssim actuacions coherents en la seva globalitat. És a dir, l'Avinguda de Roma si hem de plantejar-hi un vi picant, potser que ens plantegem què passa amb l'avinguda Roma, tota ella, en l'últim...
Des de Viladomat fins a Entença, que és una avinguda totalment inutilitzada.
Efectivament. I una avinguda on, per cert, s'està remodelant
l'edifici de Telefònica, Castel, que cada vegada està més adelantat.
Que està,
ara sí que agafa velocitat.
Agafa velocitat de creuer i que, per tant, bé, allò d'alguna manera viurà una nova etapa. No perquè es faci l'edifici, però vull dir que és un moment de canvi, no? Hi haurà una nova situació en aquell entorn i, per tant, qui diu això del Pipicant diu altres coses, no? Jo, per exemple, nosaltres, rebobino uns minuts, no? Joan, al parc de l'Escorxador, no? Joan Miró, el que nosaltres defensem és de dir, escolta, si s'ha de fer l'obra, que entenem que s'ha de fer, nosaltres som defensors d'aquesta obra, no ho érem del tramvia, d'aquesta sí que en som defensors, perquè entenem que sí que és un gran guany per la ciutat i pel conjunt del país, perquè estem parlant d'un túnel de 4 quilòmetres que et connecta dos xarxes molt potents de ferrocarrils, et connecta amb el metro, et connecta amb la xarxa de tramvia, per tant, a favor, perquè creiem que això sí que disminuirà la presència de cotxes, etc. A favor. Si s'ha d'afectar el parc, en major o menor mesura, doncs que s'afecti, si s'ha de fer. El que hauríem d'estar parlant ara és com, un cop s'acaba l'obra, aquest parc té una intervenció íntegra que garanteixi doncs, que millora la seva situació respecte abans de les obres. És a dir, si ara s'han de tallar uns arbres, bueno, doncs des del nostre punt de vista, és un mal que hem d'assumir, perquè és en pro d'un bé major, que és la connexió de les dues xarxes de tramvia. El que no comprendria jo és que un cop acabéssim les obres, aquestes obres, i es retiri la tuneladora i es retirin les terres, seguim allà amb la caserna de bombers, seguim amb el llac com està, seguim amb els entorns de la biblioteca...
Caserna de bombers, perdona, Joan, que a més era provisional.
Era provisional des de fa molts anys. I per tant, això vull dir, llavors, mira, la caserna de bombers és un altre exemple d'aquesta política. Ah, hem de fer això, la posem allà. Home, o en tenim una altra, perdona.
Provisional, sí.
I en tenim una altra de gravíssim.
Però hi ha un altre buscat, un altre lloc per posar-la?
Bueno, hi ha una sentència que obliga a moure-la.
Ja, però hi ha un espai per poder-la col·locar, però aquest és l'altre gran problema.
Aquí a l'esquerra de l'Eixample sempre hi ha un espai que té totes les nòvies del món, que són, o nòvios, perquè hem de ser...
No serà la Gustavo Gili?
No.
Ah, vale.
Ja estaves patint. No, però hi ha el solar del Clínic, per exemple.
D'on te va sortir?
D'on va sortir, que tothom el persegueix. Però em serveix també per dir-te això, no? Improvisació. Hem d'acabar... Jo crec que el nostre objectiu, que és el que em preguntaves, és... ho podríem resumir en acabem amb la improvisació. És a dir, aquí a l'esquerra de l'Eixample tenim un altre cas d'aquests, que és el de l'escola Entença. El de l'escola Entença és incomprensible. Es crea una escola de nova planta, se'ls posa a l'escola industrial i se'ls diu vosaltres anireu a la Model. I abans d'anar a la Model es crea una altra escola allà, que és l'escola Xirinacs, que no en tenen cap culpa les famílies,
no.
Evidentment. Però el que no pot ser és que tu creïs una escola de zero i no sàpigues on l'has d'ubicar.
No, no, i més tenint un espai per poder utilitzar, que seria la reforma de la Model, que allà hi ha molt d'espai.
Sí, sí, hi ha molt d'espai.
No fa falta posar-hi barracons, reformes als edificis
però
i ja està.
Però està tot compromès pel projecte actual. Llavors, el que no és de rebut és que tu improvisis, sigui amb l'escola Entença, sigui amb
en qualsevol cosa.
La caserna de bombers o el Pipicant de l'Avinguda Roma. Sí, són coses absolutament diferents, però no s'hi val a improvisar, perquè tot això impacta en la vida de la gent. I ara aquestes persones, les famílies de l'escola Entença, estan a punt de veure com la primera promoció s'acaba, surten de l'escola, es graduen i no tenen una ubicació definitiva. I que no tinguin una ubicació definitiva els perjudica a l'hora de saber quins instituts tenen adscrits. O els perjudica... Bueno, és que, vull dir, que no té...
No és, sí, és que no a nivell familiar la mobilitat d'ells té que estar a expenses de què?
No és de rebut, no és de rebut. Llavors, clar, jo crec que l'objectiu del nostre grup i de tots els... I jo crec que hauria de ser un objectiu compartit per tothom, és deixar d'improvisar, que hem tingut uns anys de molta improvisació en aquesta ciutat.
Uh-huh. Joan, ja sé que no us pertoca, que segurament això pertoca a la Casa Gran, però com que el nostre representant envers això ets tu, aviam, està clar que per circular per Barcelona qualsevol vehicle, cotxe, moto, autobús, furgoneta, tens que tindre un carnet. Vale. Aquí hi vaig anar aquí. Patinets i bicicletes no tenen cap llicència ni cap estudi de que puguin circular, ja no pel carril, sinó que circulen per als carrils que no els correspon, quan tenen a vegades un carril bicicleta i van per als altres carrils. Aviam, no és un greuge comparatiu del que condueix un cotxe o una moto que tingui que tindre un carnet que l'avala, que sap el que té que fer en el seu moment, que no tots ho saben fer, però bueno, i una bicicleta no tingui cap carnet ni tingui cap regulació, pugui circular per on te vol, quan vol i per què vol.
Jo no sé si cal un carnet, perquè no sé si és exactament equiparable les velocitats que poden agafar les bicicletes o no.
Bueno, ja un patinet corre més que una moto,
corre més que alguna moto.
Sí,
però vull dir, jo més que carnet sí o carnet no, crec que l'accent hauria d'estar en la matrícula, és a dir, identificar el conductor d'aquest vehicle i amb l'assegurança. Perquè, en tot cas, el dret de...
I casc obligatori, il·luminació sí. obligatòria, perquè moltes vegades hi ha bicicletes i patinets que no porten cap tipus d'il·luminació. Uh-huh. I no els veus ni arribar.
Exacte. Per tant, allò que vagi en la línia de garantir la seguretat viària dels usuaris de vehicles de mobilitat personal i dels vianants, que al final estem parlant d'això, eh? Vull dir, de la gent que va a peu per les voreres, etc, que són l'eslabor més feble de, no? de la cadena aquesta, doncs, home... A favor de matrícules i d'assegurances, sí. Això, si això vol dir que per garantir això hi ha d'haver un carnet, bueno, jo...
Una petita noció del que tens que fer.
Sí, però és que això...
Bueno, no, però bueno, jo ja em conformaria amb el de tindre unes normes una miqueta concretes.
Una identificació i una assegurança.
Sí, això estaria molt correcte de cara a possibles accidents. No fa massa dies el grup del PP, que crec que és l'única cosa per mi, que ja ho estic parlant per mi, que ha presentat, que ha fet bé, va presentar una moció de que les motos poguessin circular pel carril bus taxi. Evidentment, l'Ajuntament va dir que n'hi ha a hablar. Des del grup de Tries per Barcelona, què?
Això...
Com es veu?
Aquest és un tema que sempre és un tema bastant recurrent al llarg dels anys. Jo crec que aquí hem de fer cas estrictament als tècnics, és a dir... Hi ha coses, i torno al que per mi han estat errors dels últims anys, no? Que amb els quals no es poden prendre decisions atenent el gust personal, i que has de fer cas dels tècnics. I no pots fer, igual que diem, no? No pots fer urbanisme des del dogma o des de la teva ideologia, des de que a mi m'agradaria que això fos un carrer verd, perquè a tots ens agradaria que fos un carrer verd, i això no era el motiu de discussió en el seu moment, perquè a tots ens agrada el verd, sinó que la discussió era més tècnica, de dir, aquesta és una bona solució, i torno al que deia, no? En el global, és a dir, ens compensa globalment tenir ara aquí aquest carrer verd, o en el global ens portarà altres problemes, no? Doncs en el cas de... I per tant, què s'hi ha de posar aquí? S'hi ha de posar essència, i s'ha de fer cas al que diuen els experts en mobilitat, el RAC, etc. No? I generalment doncs, no es recomana que es circuli pel carril perquè es considera perillós.
Que a l'hora de la veritat totes les motos van pel carril bus. No totes, però quasi totes.
Ja, sí, home, Mario, però clar, això tampoc...
No, que sí, que sí, que, perquè és una realitat.
Sí, però...
La realitat és aquesta.
Sí, però les normes que hi són, s'han de complir.
Sí, sí.
Clar, vull dir, abans també la realitat era que ningú portava casc, i ara tothom porta casc, perquè s'ha entès que és bo que portem casc, no?
Uh-huh. He sigut dels que no portava casc en el seu temps.
Bueno, però no en duia ningú, no?
No en duia ningú. I la veritat és que s'agraeix, ara que vaig acceptar la majoria del dia en moto, s'agraeix portar
i casc. I ningú es cordava el cinturó de seguretat.
Ningú.
Bueno... És que ni el conductor, però...
No, és que no n'hi havia. Quan nosaltres vam començar amb el cotxe,
però,
no n'hi havia.
Però és que, vaja, vull dir que, bueno, són una sèrie de coses que van canviant.
Sí, sí. Escolta una cosa. Com s'assumirà si que el senyor Trias ja ha dit que quan ho vegi tot tranquil marxarà? Com assumirà el grup de Trias?
Doncs s'assumirà amb agraïment. Jo crec que un agraïment... bastant unànime, no del grup, de la ciutat.
No, de la ciutat, no, i de Catalunya.
Perquè...
Anem-ho a fer més gran.
Perquè és evident que, en bona part, l'èxit electoral era un acte d'agraïment i de reconeixement al seu gest, de dir, escolta, la ciutat, crec que la ciutat està en un mal moment, crec que puc ajudar i estic retirat, però torno, i per tant, doncs, primer que tot, abans que res, se li ha d'agrair que ho fes, se li ha de reconèixer que va guanyar, malgrat que no ha pogut assolir l'alcaldia, i després s'ha de treballar, i, se li ha, i llavors hi ha una tercera cosa, que és fer-li cas. Fer-li cas. I ell el que ens demana és dir, escolta, feu un relleu i feu-lo bé, ordenat, amb calma. Jo sempre dic, les eleccions municipals respecte a qualsevol altra contesa electoral té un avantatge, i és que saps del cert quan són. No hi ha possibilitat d'avançament, no hi ha possibilitat d'endarreriment, i per tant sabem que al maig del 2027 la ciutadania de Barcelona tornarà a triar alcalde. I això ens dona, doncs, aquest marge per dir, en el moment en què en Xavier Trias, doncs, es retiri, fer la feina ben feta i tornar. Al final, la nostra obligació com a força política, crec, la nostra i la de totes les altres, és oferir a la ciutadania un bon candidat o candidata, una persona que nosaltres creguem que millor pot representar-nos i que millor visió i projecte de ciutat té i que és més capaç de tirar-la endavant. Mm. Llavors, en el seu moment, ja triarem aquesta persona.
Joan, com es va viure dins el partit? El joc de trileros que va haver-hi el dia al maig del 23.
Home, es va viure amb certa sorpresa, no diríem una sorpresa absoluta, no diríem una sorpresa absoluta, perquè érem conscients que qualsevol cosa podia passar, perquè ja ens havia passat.
Sí.
Amb altres maneres, sí. Amb altres jugades, amb altres eines ens havia passat, li havia passat a l'Ernest Maragall també.
Sí, també.
I ara el que anàvem a fer era una combinatòria de les dues coses, i per tant era possible que ens passés això, a més amb un alcalde o amb un candidat a alcaldia com era en Jaume Collboni, que érem tots bastant conscients que era ara o mai, i que si ara no assolia l'alcaldia, doncs segurament no hagués tornat a repetir, i que per tant s'ho jugava tota una carta i estava disposat a fer el que calgués per ser alcalde. Que és legítim, eh? És legítim. Jo sempre ho dic i crec que ho hem de dir. I ho va dir el mateix Trias en el moment de, segurament, de més tensió.
I de més cabreig.
I de més cabreig. Allò, això no va obstar que ell digués que era una opció plenament legítima.
Sí, sí.
Jo crec
sí,
que això ho hem de...
No, bueno, perquè ja estem parlant d'un senyor.
No, i perquè és veritat que és legítim. Ara, llavors, això, no? Em deies, com ho va dir, home, amb una certa sorpresa, no absoluta, però sí sorpresa, perquè... És veritat que en les converses que havíem anat tenint amb tots els grups sempre s'havia dit, si hi ha un canvi ens ho direm, i no se'ns va dir, i això és veritat que no ho vam saber fins a l'hora de dinar d'aquell dia, i fruit d'això, doncs, una certa decepció.
No, estàveu enterats a l'hora de dinar?
A l'hora de dinar van començar a sonar campanes, senyals d'alarma, diguéssim, però, bueno, ja està.
Bueno, i ara anem a un tema més personal. Bueno, com viu la família del Joan? Que ara tens més obligacions, perquè jo només et veig que estàs en reunions tot el dia.
La família, bueno, la família del Joan i la família del Biel... I
bueno, la família, sí, dels que esteu aquí.
Les famílies ja ho saben, ho comprenen, ens ajuden molt, a mi m'ajuden molt, el meu company a mi m'ajuda molt. I a vegades ho dic que és un conseller municipal a l'ombra, perquè...
Bueno, pots posar-li un càrrec i un sou.
No, home, no fotis, no, això no va així.
Bueno, vale. No, no, pues que es presenti.
No, bueno, en tot cas això, però no crec que vulgués, no. No, però és cert, al final ja... O estàs en un entorn que entén a què et dediques i et dona suport, o això és molt difícil.
Sí. Molt difícil, i més en quan vas pujant de càrrec.
És molt difícil, llavors jo tinc sort de que doncs, a mi se m'entén a casa i se'm dona suport, i a més no amb dos copets a l'esquena i ja vindràs a la nit, sinó que sovint doncs, acompanyant-me a moltes coses, i a la gent que es mou pel districte ho sap, que doncs, tinc aquesta sort, diguéssim.
Les teves aficions quines eren, Joan? Recorda-me-les.
A mi m'agrada molt la música clàssica i l'òpera, però la música en general. És la meva major... afició en termes de necessito un moment de desconnectar o de reconnectar. O sigui, desconnectar del món
i connectar amb tu.
I reconnectar amb mi mateix. En aquest sentit, la música. I evidentment sí que jo sóc molt fan de la ciutat, sóc molt barceloní, sóc molt urbanita, perquè ho sóc, però de tant en tant també necessito una mica de muntanya.
Aire pur.
Sí.
Escolta una cosa, si te'n tinguessis que portar un llibre i un disc, quin llibre t'emportaries i quin disc t'emportaries a perdre't per la muntanya d'Olot?
Ostres, això del disc és molt...
Quin grup? Quina cançó?
Jo grups, perquè...
Quina cançó?
Jo soc d'òpera, ja.
Maria Callas?
No, pues soc més a la manyota amb això, soc més d'Strauss i aquestes coses. D'Strauss de...
Strauss?
Sí, però no el dels valsos, eh? Vull dir,
vale.
Jo fan Strauss, eh?
Vale,
o Wagner,
i un llibre?
Coses. Llibres, la veritat és que qualsevol llibre que m'ajudi a desconnectar o a... em va bé. Ara mateix estic llegint aquest de Les calces al sol, que és un llibre divertit.
Sí, que l'estan promocionant molt. A
més sí, a més. Perquè és una autora molt jove, és una autora també de la Cerdanya, que és la meva família materna ve d'allà.
Ah, ve d'allà.
I per tant... retratar alguns paisatges que em són molt familiars i molt, molt propers, i està narrat així amb un to d'humor que també va bé perquè ens fa falta.
Sí?
Una mica d'humor a la vida.
Sí, sí, vols dir?
A mi m'agrada.
Una mica d'humor, bueno, doncs posarem Mr. Bean.
Sí, mira, hi ha un llibre molt barceloní i que a mi sempre m'ha agradat i l'he rellegit diverses vegades.
Serà del Permanyé?
No.
Menos mal.
No, dèiem clau d'humor, eh?
Ah, vale.
Que és Sin Noticias de Gurb, del Mendoza. És un llibre molt bo. Pel meu punt de vista, és un llibre molt curtet que narra les peripècies d'un extraterrestre que aterra a Collserola, a la Barcelona preolímpica, i es perd a la ciutat. I va narrant què va veient per Barcelona. Jo us el recomano moltíssim perquè riureu i reconeixereu aquella ciutat preolímpica que també en tenim un record entranyable. No, jo sempre dic que no qualsevol temps passat fem mejor i que tendim a idealitzar les coses d'aquella Barcelona.
No, però aquella Barcelona va canviar.
Era més autèntica, però no era perfecta, ni molt menys, i tenia molts problemes. I aquest llibre també ho recull, això.
Jo crec que aquell any, aquells anys, els vam viure tots amb una intensitat que el dia que es va acabar les Olimpiades, jo crec que tots els barcelonins ens vam quedar i dir, i ara què? Va haver-hi un antes i un després de la ciutat i inclús de la mentalitat dels barcelonins.
Sí,
jo
sí.
Recordo com una mica de depressió la ciutat quan es van acabar els Paralímpics, perquè van ser els que van vindre posteriorment.
No? Sí. Clar, a mi em costa, és a dir, jo tenia 12 anys.
Ja, ets molt jovenet, ara t'ho anava a dir.
Però sí que recordo, eh? Tinc la noció d'aquest ambient, sí que la tens.
Sí, hi havia una alegria a la ciutat, era una ciutat alegre.
Eres conscient d'estar vivint una cosa extraordinària, malgrat que et dic, jo tenia 12 anys. Però l'ambient als carrers, tot això, aquest sentiment d'estar fent una cosa col·lectivament i de fer-la molt bé i d'haver impressionat el món, és veritat que hi havia aquest... Jo crec que vam tenir la doble sensació. Jo ja et dic, no tant, perquè no tenia edat tampoc per viure-ho així, però entenc que hi hagués un sentiment de satisfacció molt gran d'haver fet la feina, d'haver-la fet bé, i de dir, bueno, i ara... ara què? Segurament, vaja, segur, no érem conscients de les conseqüències que tindria allò per la ciutat. Jo crec que era impensable en aquell moment haver-ho fet tan bé com de sobte ens col·locaria al món i com de sobte això impactaria en les nostres vides i en el nostre model de ciutat.
Bueno, jo crec que encara entre allò i el Messi estem vivint un auge que molt gran. Escolta una cosa, bueno, i a nivell cultural, la ciutat, com el nostre districte, com el millorem? Perquè algun teatre ens queda?
Sí, home.
Cinema, algun cinema també, afortunadament, perquè el districte és molt gran,
sí.
És el més gran de Barcelona,
sí.
268.000 habitants.
Som una potència.
Si no n'ha caigut algú, no n'ha nascut algun altre.
En cauen més que en neixen, i això és un problema.
Sí, bueno, també la gent s'està fent gran, és un districte de gent gran.
Bueno, però ho hem de tenir en compte, això.
Molt en compte, molt en compte. Primera, per la renta que té la gent gran. Segona, per la pressió de lloguers que hi ha, que abans ho has esmentat. En fi,
tenim
un gran problema. Sí,
sí, sí.
Bueno, i com millorem? Perquè algú es tindrà que fer també amb la cultura. Hi ha més llibreries?
Bueno...
Sí? No? Ara se l'estan fent?
Sí, se l'estan obrint. A veure, jo crec que com a ciutat tenim una... Hem tingut històricament, una desgràcia i una sort. una desgràcia per mi, eh? Clar, aquí hi hauria gent que discreparà, que és que no hem tingut un estat propi des de fa molts anys, que hem tingut un estat que ens ha anat a la contra, i això en el camp cultural s'ha notat molt. Tenim els nostres equipaments culturals estan clarament infrafinançats, no infrafinançats, insultantment infrafinançats respecte als equipaments doncs, de Madrid, i això no és culpa dels madrilenys, sinó que és culpa de l'Estat.
Sí, sí, perquè amb museus ens passen la mà per la cara, però perquè ha sigut així, sí, sí.
Exacte. Llavors, això és una desgràcia. La sort és que, com que fa anys que, per desgràcia, ens passa això, doncs tenim una societat civil molt potent, acostumada a fer coses potents. Llavors, a l'Eixample, per exemple, ens podríem rendir al pessimisme i en canvi tenim acabem d'obrir un museu que és el Museu de l'Art Prohibit, que qui no hi hagi anat recomano molt que hi vagin al carrer Diputació, que és un museu no és molt gran però és excepcional la col·lecció que té i l'enfocament que li dona, perquè és un equipament cultural únic. Jo crec que a Espanya segur, que a Catalunya també, però evidentment a nivell i diria que a nivell europeu, és a dir, en Tatxo Benet ha reunit allà una col·lecció d'obres de molta qualitat que han estat censurades, i d'això n'ha fet un fil conductor per un museu que és molt interessant, molt interessant, perquè malauradament és un tema que està molt d'actualitat, és a dir, són obres que per si tenen molt valor artístic, però posen de relleu que vivim en un món on la censura està tornant, i està tornant amb força.
Bueno, perquè està tornant la dreta al món.
S'acabava d'inaugurar aquest Museu de l'Art Prohibit i vaig anar a la inauguració del World Press Photo, que també és una cita que es fa anualment allà al CCCB, i clar, t'explicaven el World Press Photo i deien, aquesta instal·lació l'hem posat perquè en el seu país la van prohibir. I els hi vaig dir, però això aquest any, eh? Dic, doncs mira, doncs, que em sembla que era Turquia. Dic, doncs truqueu en Tatxo Benet, que segurament interessarà pel seu museu. I vull dir-te que tenim el Museu de l'Art Prohibit, tenim un altre exemple, que no és estrictament l'Eixample, però és el cas del Cinemas Texas, un cas estava tancat, escolta, i la gent, la societat civil, encapçalats per la Isona Passola, etc. Doncs,
la gran Isona Passola,
s'hi posen, recullen diners, crowdfunding, no sé què, i allà tots ara tenim cinema, teatre, bar, en català, amb bon preu, i per tant, tu deies, també s'estan obrint llibreries i, ostres, tenim un teixit, és a dir, la gent hi és, que és un tòpic, però que és veritat, que la gent hi és, la gent hi aguanta, los catalanes hacen coses, i què podem fer? Doncs ajudar-los. És que només fal... És que jo crec que l'obligació de l'administració és no molestar, ja seria una gran cosa.
Facilitar el territori.
I si poguéssim ajudar...
I menys paperassa.
I si poguéssim ajudar, exacte, amb recursos econòmics, amb recursos humans, en el sentit d'això, de poder facilitar paperasses, de poder agilitzar processos, de llicències, etc., doncs la gent, per si, tira endavant coses molt bones i molt boniques. Fa uns anys vam tancar la llibreria Ona, i ho vam lamentar tots. Torna a estar oberta, al carrer Pau Claris, amb una gent fantàstica, la Yolanda Bataller, etc., que ho tiren endavant, que programen, que fan clubs de lectura, que fan coses, i al final... Mira, els hi han posat una multa fa uns dies per tenir unes pissarres penjades amb poemes a la façana. Això no és... És a dir, dius, això perjudica la cultura? A veure, estrictament no, perquè ja entenc que doncs, si no pot penjar la pissarra... Però cal multar-la, diguéssim, aquesta llibreria, per tenir un poema penjat amb una pissarra a la façana? Ara, si hi hagués algú aquí de serveis tècnics del districte, diria... Esteu
fent... Tu ho rebatiria.
No, em dirien que estem fent demagogia perquè les normes són per tothom, i és veritat, segurament sí que són per tothom. Però, escolta...
Potser és la norma que està mal posada.
No sé. Jo crec que hi ha coses que abans... Hi ha casos que s'han d'atendre amb particularitat. Llavors, no és el mateix una pissarra amb un poema penjada en la façana d'una llibreria que segons quines coses, que dius, bueno, sí, escolti, això, doncs multiu ràpid. Si això s'ha de multar perquè la norma realment no el recull, doncs segurament haurem de canviar la norma. Però si abans, diguéssim, truca i digues, escolta, treu-la perquè si no, ara mateix t'hauré de multar, o posa-la dintre el vidre, o posa-ho diferent. Però multar directament...
Això vol,
és
que, això vol dir que hi ha de passar algun inspector, ho devia veure.
Hi va haver una denúncia.
Una denúncia d'algun veí o algú que no li agrada la llibreria Ona.
O el que representa la llibreria Ona.
Exacte, segur.
Però en tot cas...
Ja podem estar segurs d'això.
En tot cas, no, vull dir, no, ara tampoc no cal que ens agafem a l'anècdota.
No els hi anem.
Però vull dir-te que al final l'administració si una administració que té els seus límits, perquè també l'administració no pot fer tot, evidentment, pressupostaris, etc. Home, el mínim que podem fer, crec, o que ens hauríem de marcar com a objectiu és ajudar, ajudar, ajudar la gent, ajudar la gent que fa que les coses passin a la ciutat. En l'àmbit cultural i en tots, eh?
Joan, en el plenari, l'últim plenari, es va parlar de les terrasses.
Sí.
Pre-Covid.
Sí.
Que encara n'hi ha algunes, i en el districte n'hi ha algunes.
Sí.
Inclús algunes aberracions, com terrasses, se suposa que la terrassa té que estar davant de la façana,
sí,
i es posa la terrassa aquesta afegida en l'arsent, no estan davant de la façana. Vull dir, coses, i en canvi hi ha moltes terrasses també que no s'han retirat, de molts bars, i aquí en el tros aquest en tenim algun exemple. Això suposo que ja, segons vaig entendre, això es posava a la marxa ja,
sí,
com a districte.
Sí, jo insisteixo, jo formo part del govern, però sí que és veritat que el regidor Valls ho va dir, i en aquest cas, evidentment, també té el nostre suport, perquè, veus, aquest cas jo crec que sí que és segurament l'únic cas, o dels pocs casos, potser en trobaríem un altre i potser el trobarem d'aquí 5 minuts seguint parlant, però és un cas en el que la improvisació que jo tant criticava abans sí que es justifica, estava justificada.
En aquell moment sí.
Perquè en aquell moment teníem la pandèmia, teníem molts negocis que realment depenien de poder seguir treballant.
I una mala solució perquè no sabíem per on caien les bufetades.
Exacte. Llavors es va optar per això, està molt bé, nosaltres a favor, és veritat que ha arribat el moment ja...
Ja fa dies del Covid,
De posar ordre, tot i que avui sentia que hi torna a haver una variant nova.
Bueno, però això serà com la grip. Cada any hi haurà una.
No, efectivament.
Destacar, i el que estigui fotut de malalt, que són els primers que van caure, la gent que tenia alguna malaltia, pues, continuarà passant, se li agreujarà si tens una malaltia greu. O sigui, una grip... També ho feia abans, això, eh?
Sí.
Bueno, doncs, escolta, Joan, vols afegir alguna cosa? De dir, m'he quedat amb això per dir perquè...
No,
aquest home no m'ho ha preguntat.
No, ara semblarà molt...
No, vull dir que semblarà
que et vulgui fer la pilota.
Estem en família.
Semblarà que et vulgui fer la pilota, no, però agrair-te la feina, agrair-vos la feina que feu aquí a la ràdio, perquè jo sempre... M'agrada combatre aquest discurs, que a vegades... sento de companys meus de dir, és que Gràcia sí que té personalitat, Sants sí que té personalitat, i hi ha com una mena de mantra instal·lat al món de barceloní, no? De que l'Eixample és un districte administratiu o comercial, però que li falta, jo els hi dic, no en teniu ni idea, a l'Eixample hi ha molt teixit associatiu, passen moltes coses, etc. Però una cosa que a mi sí que sempre em pesa i em sap greu és que jo veig que Gràcia tenen l'Independent de Gràcia, que tenen Sants 3 Ràdio a Sants, que Sarrià Sant Gervasi tenen el Jardí, que tenen ràdios, mitjans de proximitat, no? Llavors, perquè aquests mitjans fan comunitat i fan identitat de districte.
Sí, però tu has posat un exemple, per exemple, el de Sants o el de Gràcia.
Sí, sí.
Bueno, la Gràcia ve derivat de que existia Ràdio Pica se la va absorbir Ràdio Gràcia. Ràdio Pica era una ràdio independent i Ràdio Gràcia es va aprofitar, li van dir, senyor, pst, fuera.
Bueno, però
tenia un dial, perquè en el seu moment els dials es van donar a molta gent. Estem parlant de l'època de Convergència, això és veritat, es va fer un repartiment de dials. Bueno,
Sí.
Els que hi havia, els que havien demanat.
Però en tot cas...
Però a Sants, per exemple, en el seu moment va rebre unes ajudes per poder-se instal·lar.
Ah, però és el que et dic, que per això t'ho agraeixo, perquè heu començat una cosa que jo crec que hem de consolidar i que hem d'intentar que es consolidi. Nosaltres a l'últim plenari vam sol·licitar
l'espai que ens havíem promès fa un any i mig.
Que tingueu un espai fix, perquè creiem que és important...
El que us agraïm.
No, però vull dir que per això et deia que ara semblarà que et vulgui fer la
pilota.
I posar
els 6 mesos de marge també a tots els agraïm, perquè d'aquí 6 mesos tot té caducitat en aquesta vida. Bueno. I el treball que portem 2 anys, crec que són 2 anys i mig, jo per almenys porto... Bueno, vaig començar justament després del Covid. No sé què em fa del Covid, ja no me n'en recordo.
No, ja és això, 2 anys i mig.
2 anys i mig, i llavors, bueno, la veritat és que els que estem treballant, que aquí tenim un exemple, aquí dins,
sí,
inclús un dels teus col·laboradors també participa en algunes coses, fent coses de cinema, no direm el nom, per si cas.
Per si un...
Hola, Biel. Bueno, doncs a partir d'aquí, clar, aviam, us agraïm que ho presentéssiu.
No, però...
Fa un any i mig. bueno, sí, un any i mig va fer-ho a Esquerra, que també els hi agraïm, perquè van ser els que van posar la primera pedra, però el que està clar és que des d'aquest any i mig, des dels governs anterior, no hem vist ni la llum. No. És més, et diré, perquè tu has participat en els debats que hi ha hagut, el Biel també ha participat en els debats que hi ha hagut, saps que vam entrevistar absolutament a tots els candidats,
sí,
menys a una.
Ja, ja.
Però, ja he dit menys a una.
Però vosaltres vau fer la feina, i per això et dic que, quan jo deia, no?, tu... ja no ho dic, és que vull dir, quan ho he dit abans, hem d'ajudar la gent que fa coses, doncs vosaltres esteu intentant tirar endavant un projecte que jo crec que val la pena i que, bueno, no ho sé, doncs
intentarem. I que ara tenim l'Eixample Esmou, que és un nou programa,
molt
amb el qual ja la Puri està fent entrevistes a tots els districtes, i tenim a l'Alba Castellví, que aviat ens la prendran, oi, Puri? Ens la prendran, perquè és molt bona, és una nena jove, i ja l'han agafat a Catalunya Ràdio de becària, i bueno...
Bueno... Però ho heu de viure com una part de la vostra feina.
No, sí, jo encantadíssim.
Perquè al final sou plataforma de sí, llançament de talent.
I ojalà vingués més gent, Joan. Vingués més gent. El que passa és que, bueno, tampoc podem absorbir...
No, però ja vindran.
Bueno, doncs pues, escolta, t'agraïm. I ara, atento, eh?
Atento.
Te despedirem amb això. Perquè després no diguis que no som atents.
Ai,
a veure, aviam si sona, cuidao, que també a vegades poden passar coses tècniques...
Home, però això... Sí.
Això és un vals.
Però això és l'altre Strauss, eh?
Sí, sí. Però ja he trobat aquest.
Ja està bé, ja ens agrada.
Si vols te'l canvio, però...
No, ja està bé, aquí, home, el de Nubi Blau.
Home, és el de Nubi Blau, una miqueta de música clàssica, no?
Sí.
Mira, aquí la Puri està ballant.
La Puri ja fa el...
Bueno, doncs agraïm la presència de l'Andreu Parera, del Biel Figueres, a tu, Joan.
Gràcies a vosaltres.
Ja saps que això és a casa teva, vull dir que quan vulguis...
Moltes gràcies.
Pots vindre a protestar.
Sempre que vulgueu.
Pots vindre quan vulguis i quan siguis...
Ja veus que m'agrada xerrar.
Alcalde.
No tinc... Home, bueno.
O el president de la Generalitat.
No em vulguis tan mal. No, ja farem, ja farem.
Doncs vinga, agrair-te la visita.
Gràcies.
Fins a la propera a tots. Us deixem amb el de Núvia Azul.